Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà, amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661-98-33-86.
Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-50-77-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Benvinguts a tots i a totes, els que ens escolteu a la ràdio i els que ens veiem a través del YouTube. Francesc Gaspar, bon dia.
Bon dia, Corona.
Fas moure la taula i tot, sí. L'energia que tens.
Sí, m'agrada. Bon matí, sí.
Eva Trias, bon dia.
Bon dia.
I Carmina Lázaro, bon dia.
Bon dia, bon dia.
M'he apuntat bastantes coses perquè els temes que us proposava no us agradaven, però...
Bueno... No sé, depèn, no? Però vaja.
No, home, és molt important el canvi d'hora, perquè haurem de retrasar els rellotges, atrasar els rellotges una hora. Jo mai sé si anem cap endavant o cap
endarrere. Jo tampoc, amb això. Ho noto després, ja, quan estem en marxa, que dius...
Sí,
ui,
que
ui.
Dormirem una hora més, però Pedro Sánchez diu que serà l'última vegada que ho farem.
Bueno...
O que demanarà que sigui l'última
vegada. Ara veia que s'ha aprovat a la Unió Europea. La proposta, eh? Una altra cosa és com es farà, el desarrollo, diguéssim.
Sí. Clar, pot ser que això no entri en vigor i el proper canvi d'hora encara l'haguem de fer.
Bueno, i no, jo penso que no solament això, quines hores, en quins països es posaran, diguéssim. És a dir, quan s'ajustin, com s'ajustaran a cada país, perquè nosaltres, per exemple, aquí a Espanya, que en vez de tenir la de Portugal o Inglaterra, aquests que tenim en el mateix...
Tenim la d'Alemanya.
En la mateixa franja, diguéssim, no? Doncs com que Franco va decidir que havien de fer la dels alemanys, doncs tenim la de Berlín. Vull dir que, per tant... No,
però bueno, raro, no sé. Franco s'alinies amb Alemanya.
Sí, no?
És clar.
Molt estrany, Francesc. Jo no ho entenc tampoc. M'agrada aquesta suspicàcia del bon matí, eh? M'encanta. No sé, clar, el que sí que és un trasbals.
Jo trobo que sí, a mi m'afecta moltíssim, eh?
A mi,
abans no fem el canvi, t'adaptes, i quan sembla que ja estàs adaptat, tornem a fer canvi, dius, no sé, realment... Per mi es podria acabar, eh? El fer tants canvis, quedant-se ja sempre igual, sincerament. Abans suposo que es feia més pel tema de la llum i per aprofitar i així, però no sé si és el cas ara mateix.
Quina
franja.
En realitat els estudis que han fet, que per això s'ha fet la proposta, és que quantitativament no és
l'estalvi
que es fa, però que en canvi qualitativament
per la salut de les persones sí que és important,
doncs sí que es nota. Per tant, bueno, doncs haurem d'allò i haurem de veure aviam el què.
El que no sabia, l'altre dia penso que diu la tele, ho deia, va vindre per la crisi del 70 i pico, de la crisi del petroli. De la puja, va haver-hi en el 70 i no sé quin any, va haver-hi suposo que una escassetat de petroli. No sé què va passar, que es va pujar els preus i l'energia, per tant, tot va... I es va començar a fer a partir d'aleshores, per un suposat estalvi. D'energia.
Un suposat, sí.
Suposat,
no, que sí, que sí, que... D'allò, perquè...
Allò, perquè no gastes... No?
Per una banda ho gastes per l'altra, no?
No sé.
No, però és que llavors poder Espanya també tenia una més... I dic Espanya i els països, i molts de països europeus, la indústria no era la mateixa, molt
de més indústria,
no? Que l'hem enviat cap a Xina i cap a la Índia durant aquests últims anys.
Però
llavors,
no ho
hem esclar,
fet per estalviar energia, això.
No, ho hem fet per guanys empresarials. Empresarials, dic, en principi, hi havien de ser, doncs, perquè tot anés una mica més bé, sí, i baixar costos,
sí,
no, per
sí,
tant baixar preus, però jo els preus no els hi vaig veure mai.
Quin horari us agrada més a vosaltres, el d'hivern o el d'estiu? Si haguéssiu de votar aquesta proposta, quina votaríeu?
Els experts en salut i en tot això diuen que el més proper a l'horari solar, per tant, és el de l'hivern.
És el de l'hivern,
perquè si fos el de l'estiu, és que també seria una cosa molt estranya que el mes, crec que de novembre o desembre, a les 9 o quarts de 10 del matí encara seria fosc.
Clar.
Passa que després, esclar, diuen, ah, és que l'horari d'estiu es fa tard, més fosc, i pots...
Més tard,
pots,
sí.
És per una qüestió de canviar d'hàbits. Em penso que fa un any tenim aquesta
discussió. Sí.
I jo crec que tot seria... Hauríem de canviar tot. O sigui, els horaris de laborals, escolars...
Comercials, tot.
S'hauria de moure, perquè no n'hi ha prou només de moure aquesta hora i ja està.
No, sí,
hauríem de començar més aviat, hauríem de
plegar més aviat,
sopar
més aviat,
dormir
més aviat, sí.
Però en comptes d'anar a prendre algo a les 9 o a les 10 de la nit, doncs li valíem a les 7 o a les 8 de la tarda.
Clar, és que vam adaptar l'horari centroeuropeu, però en canvi no fem l'horari centroeuropeu. No? Vull dir, ells a les 10 de la nit ja estan dormint i nosaltres a les 10 de la nit tot just estem sopant. Bueno, molta gent sopa a les 10 de la nit.
Jo quarts de 10.
Però això també es feia...
Com és a l'oest vagis, pitjor encara és.
Sí, sí.
No sé, jo tinc costum d'anar bastant a Galícia. A Galícia, a les 9, quarts de 10, 11, vull dir, hi ha una vida pels carrers, vull dir que sorprèn, no? Dius, ostres, però és que encara és quasi de dia.
Clar, clar.
Però també es feia per la temperatura, eh? Perquè, clar, parlem de que
temperatura.
Se'n van a les 9 a dormir o el que sigui, però, clar, compte que, un exemple, no? Te'n vas a Polònia o ja si te'n vas cap a Sant Petersburg o a Rússia o a Moscou, a les 5 de la tarda és fosc i estan a 10 sota 0. Vull dir que, clar, llavors és molt... La temperatura també... Aquí estem, per exemple, no tenim tanta fred allà a les 9 del vespre. En canvi, a partir de les 4 o 5 de la tarda, a Escandinàvia o Polònia o Alemanya mateix, qualsevol país, a aquella hora ja tenen unes temperatures molt baixes. Ja fa estona que és fred.
Clar, això també s'ha de tenir en compte, no? Les temperatures i cada cop seran més altes, també.
Sí, no? Però no pensis, Noruega... Sí, no sé si és Noruega, però un dels països escandinaps, que és el que fa molt de temps que està ja demanant el canvi, el canvi l'ha demanat ell per a l'estiu, perquè diu que a l'estiu tenen, sí, amb el canvi que hi ha, tenen moltes hores...
Moltes hores de llum,
De sol, i però, això no els hi va bé.
Però és que tampoc ho canviaran, perquè a la part nord de tot el que és Noruega, Suècia,
sí,
Finlàndia, a l'hivern, per exemple, no hi ha nits.
Imagineu-vos dormir
a l'estiu no hi ha
solar,
nits, perdó.
Eh?
Sí.
Bueno, ja fa migdiades, no? Amb solar.
Bueno, sí, ja es fot, eh?
La siesta, no?
Per això anem tan tard d'acostumar-se.
És acostumar-se també, no?
Es fa de nits, el que passa que no es fa de nits com aquí, o sigui, es fa de nits de 2 a 4 de la matinada, que no és de nits, sinó allò que, com aquí...
No, el sol...
Com aquí a les 9 del vespre.
Hi ha un moment que el sol no es posa, vull dir, jo ho vaig veure una vegada i és impressionant, vull dir, va baixant en l'horitzó...
No s'amaga.
No s'amaga, però després, com al cap de mitja hora torna a pujar, però torna a pujar, no, o sigui, no ha baixat, no s'ha ficat dintre del horitzó, diguéssim. Ho vaig veure al mar. I no es ficava en el mar. El que feia era que es desplaçava...
I després torna a sortir.
I tornava, o sigui, saps què vull dir? I
tornava 4,
a sortir
a
per allà on
matí,
havia de sortir.
A les 4 del matí és de dies.
Sí, sí.
Ja us puc dir que a les 4... O sigui, a les 2 de la matinada... és allò, comença a fer penumbra, de 2 a 4 és de nits, però podries anar pel carrer, inclús conduir un cotxe a poc, sense tenir... Sense llums, sense llums, i a les 4 de la matinada comença a sortir el sol. Vull dir que a les 5 fot un dia.
El que passa que, esclar, és tot és acostumar-se.
A la pausa us explicaré el que he somiat, que té a veure amb el sol, també. Si tingués un somni premonitori del que parlaríem avui...
Ui,
clar...
Quina por.
No, de que no es ponia el sol, una cosa molt rara i molt estranya, no? També s'ha d'adaptar... Clar, els hàbits, en Francesc parlava dels hàbits, però com canvies tots aquests
horaris,
hàbits?
És que no és pas normal com estem encara, sincerament.
Bueno, hi havia tota aquesta iniciativa.
No, però quants anys fa que tenim aquest debat sobre la taula, no?
Sí, hi havia
aquesta. A nivell laboral, a nivell de classes, hem aconseguit que moltes escoles i instituts ja facin aquests intensius fins a les 3 de la tarda, però després els emplenem la tarda d'activitats, que arriben a casa a les 8 o les 9 del vespre, i seguim amb aquest...
Però emplenar les classes la mainada d'activitats no té res que veure amb l'horari.
Home, sí, a les famílies ho necessiten, no?
Han de treballar.
Sí. Bueno, però és igual, però l'horari, que és l'horari que tu tens de laboral, no té res que veure amb l'horari, diguéssim, astronòmic, diguéssim.
Clar, però l'horari laboral s'hauria d'adaptar una mica a l'horari
escolar.
No, però és que són, això penso que són dos debats diferents. Un és el debat astronòmic d'aplicar una cosa amb l'altra, i un altre és l'horari, aplicar l'horari laboral a l'horari de les mainades, que són dues coses.
És el que estava dient, que ja fa temps que a Europa i a molts llocs es fan aquests horaris i s'adapten les coses. Això què vol dir? Que arribem a casa més aviat, acabem la jornada laboral més aviat, s'acaba tot més aviat, però aquí no s'acaba més aviat. Aquí hem intentat, i el que aconseguim és que sí, que els nens els hi hem reduït, però després els allarguem, però tornem a estar amb que el tu deies fa un moment, a les 10 de la nit estem sopant, no?
Però és això que t'he dit jo, però els allarguem perquè els hi posem moltes...
Però per què? Perquè l'horari...
Perquè ho necessita.
Clar, s'ha de fer. Com ho fas? Com ho fas?
Bueno, pues com ho fan altres països, bueno, els altres països...
Però altres països no hi ha activitats a les 7 i les 8 del vespre. A altres països a aquesta hora està la gent a casa.
Però no n'hi ha perquè no es vol imposar.
Carmina, a Suècia les botigues tanquen a les 6 de la tarda.
Ja està, és que és així.
Si tu aquí, al comerç, per exemple, tanqués a les 6 de la tarda, doncs tu què faries? Tom, tu què faries? Els nens s'aplegarien a les 3, que és el que fan a Suècia, de l'escola, encara que vagin a la piscina o el que sigui, però a les 6... tothom plega i cap a casa.
Les activitats s'han acabat, també.
S'han acabat les activitats. A les 7, 8,
que les activitats
sopa,
a casa.
També haig de dir que a les 6 de la tarda a Suècia no fa la temperatura que fa aquí. Ah. Llavors, a les 6 de la tarda o a les 7, està sopant, i a les 9, a les 8 hi ha el prime time a la tele. I a les 10 ja és de nits que tothom està dormint, com aquell que diu.
Clar, i... Aquí també és de nit a les 10, però bueno, el que vull dir és que segurament no ens hem sapigut, independentment de l'horari astronòmic, vull dir, no ens hem sapigut
organitzar.
I després, perquè, per exemple, molta gent, jo sento molta gent que diuen, és que esclar, si tanquen el comerç, l'altre dia mateix en un comerç diu, és que esclar, llavors com ho farem per comprar? Home, i el senyor que estava darrere del taulell li deia, pues miri senyora, la gent s'ha d'organitzar, no? Vull dir, llavors, jo per exemple...
És el que deia en francès, un canvi d'hàbits, no?
Això que tu deies, per exemple, a Alemanya hi ha sectors de comerç, no?, que tenen horaris més llargs un dia o dos a la setmana, vale? Però el resto de la setmana tenen l'horari més curt. I després, un altre dia els hi toca en un altre sector. I una mica doncs, és perquè la gent que no té altra possibilitat que comprar en aquelles hores, doncs ja sap que el dilluns doncs, té les queviures que estan obert. El dimarts ja sap que la roba de no sé què...
Jo no crec que faci falta això. Si fem un intensiu que els migdies no es tanca, tothom té un moment o altre per anar a comprar i després tens els dissabtes o el dia que fas festa.
Bueno.
Vull dir, si per llei ja tenim dos dies de festa setmanals, jo crec que la gent té temps d'organitzar-se, anar a comprar i fer les coses.
Això,
vull dir, si fem una cosa però no fem l'altra, jo crec que o es fa o no es fa, que si no no funciona.
Que hi ha països que són
o ho fem tots. Jo recordo quan la pandèmia, no sé si us recordeu, hi havia el tema del toque de queda. A les 10 de la nit tothom era a casa.
Sí.
Bé, ens en sortíem i fèiem la feina abans, ho fèiem tot abans, i a les 10 érem a casa tots, no? O sigui, és una qüestió, com deia en Francesc, d'hàbits, no hi ha res més. Però, esclar, si ja no hi ha interès en fer això, vull dir, ja podem anar discutint nosaltres, no? Jo crec que hauria de ser una cosa que ja hauríem de tenir clara. Primer, per temes de salut, que dèiem. Jo l'altre dia llegia un un article que deia que no és que s'hagin de dormir 8 hores, és que mínim hauríem de dormir 8 hores. M'agradaria veure quan dormim de promís tots plegats, perquè jo no tinc tan clar que dormim tots més de 8 hores.
I dormir
no, cada
bé.
Dia. Després deien que sobretot aquí el problema gros que teníem a Espanya és que la gent entre setmana no dorm les 8 hores i llavors dorm el cap de setmana. Val? Què passa el cap de setmana? Que quan el dilluns t'has de tornar a posar en marxa, per això hem dit sempre que els dilluns són tan durs, no? Perquè és una mica com ja he recollit reserves de tota aquesta son que no havia gaudit durant la setmana, i ja el dilluns tornem, i és com... O sigui, pel cos, per la salut, tampoc és bo, això.
Per exemple, trobar un adolescent al carrer un diumenge a les 10 del matí, com no hi hagi algú que li interessi, una cursa, algú que tingui que fer, la gran majoria
està clar. Sí, però ja estem parlant d'adolescents. Adolescents és una altra història, és un altre dormir, és un altre fer, no? Però jo parlo de nosaltres, o sigui, el dia a dia, estic segura, vaja, que cap de nosaltres dorm cada dia més de 8 hores. El cap de setmana igual allarguem una mica més menys, algun dia, sí, però més de 8 hores no els ha dormit ningú.
No,
ningú.
Els caps de setmana faig el mateix horari. Vull dir que...
Clar, però si estiguessis en etapa laboral, o pensa en etapa laboral teva...
És que faig el mateix horari de dormir que quan feia l'etapa laboral.
Doncs quina sort, quina sort.
Els jubilats jo no els entenc, perquè, esclar, parles amb els jubilats, tenen més feina que quan estaven treballant.
Pues sí, és veritat. A vegades m'he d'aixecar més aviat.
T'has de buscar feina. Tu comença't a dallons i és que aviat te tocarà. Per tant, comença't a buscar coses.
No l'animis, per... Francesc, no l'animis. Ara que parlaves dels adolescents, i aquest matí sentia així, canvio de tema, sentia un tema que m'ha semblat interessant. Clar, els hem prohibit els mòbils a les aules, evidentment, perquè científicament doncs, no els hi convé, etc. I ara és que m'ha fet molta gràcia, s'està plantejant doncs, que puguin tenir accés a telèfons a llocs públics per poder trucar a casa de manera gratuïtament. I he pensat, jo quan era jove hi havia una cosa que es deien cabines.
Les cabines.
Ara que penso que n'han tret una aquí, que era una de les
últimes... Sí, 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 a tocar a l'Església de les Forques.
Us en recordeu aquella famosa pel·lícula de la cabina d'en Vázquez, o José Luis López Vázquez?
Això és molt de boomers, eh?
Però...
Elles dos segur que no saben de lo que estem parlant.
Bueno, no, jo l'he sentit a parlar, sí, però no l'he vist.
Pues, allò va fer molta por, eh? Allò va acollonar la gent. Sí, era un home que anava a trucar en una cabina i després no podia sortir.
Sí, n'he sentit a parlar.
Quedava en la cabina, no podia sortir.
I què feia? Tota la pel·lícula allà dintre?
Intentava trucar així tota la pel·lícula.
Anaven els bombers, la policia, anava molta gent, però no podia sortir. I al final va venir un camió, el va agafar...
Amb una grua
i se l'emporta, i el porta amb un descampat que hi ha moltíssimes cabines, ja amb cadàvers a dintre...
I el deixen allà.
I el foten a sobre, i al voltant d'ell hi havia altra gent, ja mig desmaiada.
Aleshores tothom que anava amb una cabina fotia el
peu a la porta.
Perquè no es tanqués.
Clar, i en Superman es canviava dintre la cabina.
Imagina't.
En Superman.
La de coses que han passat dintre les cabines.
Bueno, lògic, i per això anava amb els calçotets de sobre.
Perquè se'l veia, no, a través dels vidres.
Clar, i ara ens volen tornar a posar cabines telefòniques, però gratuïtes, no?
No les posaran, no
però això, ja... Hòstia, fa 10 anys, el mòbil, hòstia, l'havíem d'introduir a les classes, perquè era... les noves tecnologies,
ens van comprar a tots els nens, vinga, els pares van posar molts calés, però també l'administració comprar tablets i ordinadors i no sé què,
i ara no,
pissarres digitals, i ara resulta que s'han de treure, vull dir que allò que, bueno, és que clar, la gent al final no sap sumar, no sap restar, no saben escriure, fan una redacció de 10 línies,
ni
fan més faltes que no sé què.
Ni escriure ni parlar. Parles amb un adolescent
ni
i diuen allò de... No, l'altre dia vaig fer allò. Avui farem això altre. No tenen adjectius ni d'allò. Vull dir, tot... ho tradueixen, doncs, el seu vocabulari és tan curt que em penso que hi cabria... L'altre dia una mestra ho deia, diu, és que els meus alumnes és horrorós, no hi ha maneres, ho deia una mestra de literatura, i deia, és que és horrorós. I és per això, vull dir, perquè, esclar, tots són missatges, aquests missatges curts que llegeixen, que són... Bueno, i tampoc no es llegeix.
L'altre dia
no?
Vam fer un programa a TV3.
En parlàvem ahir.
El vas veure?
No el vaig veure, no? Però ho va comentar la Montse.
Precisament es parlava d'això, dels joves i del vocabulari que fan servir, no?
Sí, i just sortia aquí a la televisió. Sí, no? Fan servir unes paraules que...
Bueno, però és que nosaltres a la nostra etapa també en fèiem servir sempre passant. La història és que ara jo veig que és molt tot bé de l'anglès, no? Sí. Al final, que s'agafen a l'anglès i ho mig catalanitzen i fan el seu vocabulari, no? Mm. I feia gràcia veure, ostres, l'evolució al final, no? A cada generació els adolescents tenen el seu vocabulari. Sí. Llavors, això que deies, te diuen en plan, tipus, saps? Tipus això, tipus allò, en plan de, en plan, en plan, que dius, què vols dir en plan? No?
Jo recordo el teu despatx que un dia em vas dir... En plan, no ets un adolescent, ja, eh? Perquè jo també ho faig servir, no sé per què, tampoc sóc tan jove, no?
Però s'enganxen aquestes coses, suposo.
No. Sí. Recordo que m'ho vas... Com retreure.
És una cosa que sempre m'ha fet dir.
Però el problema...
també. En plan... Hòstia, dius, en plan...
I random.
I bro, ara és bro, saps? Ara és bro. Perquè recordo la primera vegada que a casa vaig dir jo, adolescent, a casa li vaig dir al meu pare, home, tio, no sé què li vaig dir, em va dir al meu pare, perdona? Jo sóc el teu pare, no el teu tio. Sí, sí, sí. I va ser allò de, el que acabo de dir, i ara que ets bro, que diu, el pare li diu, no, el fill, però què vols dir, bro? I bro, què vol dir això, no? I dius... que va canviant, però sí que és veritat, jo crec que el problema més gros que tenim és el que deies tu, la comprensió lectora. Tenim un problema molt gros amb que no entenen.
O diuen que no me renta, és que esto no me renta.
No me renta, sí.
Perquè no fan servir vocabulari.
No em compensa o el que sigui, no me renta.
Vocabulari és molt escàs, diguéssim.
Sí, però també jo crec que és una manca aquí, el que dèiem, de lectura al final, del paper de tota la vida, no? D'agafar el llibre i llegir.
Llavors la iniciativa de treure... O sigui, jo crec que ha d'haver-hi un equilibri. Potser
totalment, un equilibri.
En aquell moment que
tu deies. Sí.
No? Sí. Exacte, l'equilibri és el tema. Vull dir que a mi que hi hagi pissarres digitals, per exemple, bueno, és
a mi em sembla bé, també.
És un avantatge. Perquè és molt més...
La pols del guix.
Sí, el que patíem tots.
M'havien fet sortir en el
no sé,
a la pissarra.
Com ho deien aquells, els profes abans?
Hi havia una... Gaspar, salga a la pissarra.
A l'encerado.
A l'encerado,
sí. Deien?
Sí.
Bueno, però l'encerado no era tothom,
era
la
tarima,
era,
o què? Sí.
No, l'encerado era perquè suposo que la pissarra
era el
tipus de...
No, bueno, és que hi havia dos per mi, És a dir, en la meva època hi havia les pissarres.
Sí.
A la teva segurament ja devia haver els encerados, que era molt diferent, perquè no era pissarra.
No.
Vale?
No, era un
d'allò de polièster,
vale,
o...
La base ja era una altra cosa.
O vulguis dir-li com vulguis dir-li, però que ja no era...
M'has fet sentir ara una mica...
Clar, ja llavors allò, a més, ja hi havies de fer servir un crayon, un guix especial, perquè el guix normal ja no escrivia, diguéssim, en aquells. Bueno, per això li deien a l'encerado, suposo. Jo ja no vaig ser d'aquesta generació.
A la pissarra digital.
A la pissarra digital, doncs jo crec que hi ha un
jo vaig passar encara per la Vileda aquesta, amb rotulador.
Ah, sí? Amb rotulador?
Sí.
Oi, que jove!
Pues aquesta és l'encerada.
Sí, vaig passar-hi.
No, el meu col·le no.
Vaig passar-hi ja a l'institut, però me'n recordo. I més, bueno, després hi havia l'olor del rotulador, saps? Sí. Que tots dèiem, oh, quina olor rotulador, allò. No? Sí. I estàvem més pendents del rotulador i l'olor. I de la fresa que feia quan escrivia. Sí, perquè depèn quin profe allà apretava, però eren les pissarres blanques, saps? Allò deies, oh, que maco.
Jo pissarra verda i...
He tingut totes, però que aquesta ho recordo, i la digital no, que ja
bueno,
no.
Jo,
no
jo sempre les he tingut negres.
Però bueno, deia l'Eva, vull dir, hi ha coses que estava... tu deies, no sé, ens hem passat de frenada, aleshores hi ha hagut un moment que el llibre és fora, tot era...
Massa digital tot.
Les meves filles, per exemple, van enganxar aquesta època hiperdigital, i després agafen un llibre i, hòstia, els hi costa, vull dir... I el llibre el que et feia també és fer comprendre poder millor les coses.
Sí.
I agafar apunts,
agafar
els apunts només. Jo sóc de paper, vol,
encara,
i a mi m'agrada, i te queden les coses molt millor quan agafes, no? I poses a mà. I ara veus que no, que estan allà escrivint ja, que sembla, no?
Jo, per exemple, no sé prendre apunts amb ordinador.
Vaig així, vaig, ara m'he acostumat.
Vaig amb una roda de premsa i a vegades que he vist periodistes més joves que jo amb la tauleta, amb el teclat i així.
Més que no m'agrada.
Jo necessito...
paper i boli.
El paper, bueno, de fet, aquí a la tertúlia sempre m'agafo un paper i m'escric. Les meves fletxes, no sé,
jo també,
amb l'ordinador sí no em sento tan lliure.
Jo, veus, en canvi, amb l'ordenador sí que m'agrada perquè esborres, tornes a d'allò, llavors hi ha un moment al cap de dues hores dius, ai no, allò...
I a mi m'agrada per un tema d'emmagatzament.
Clar, sí, i també...
També és veritat, sí. Jo perdo el portàtil i...
Estàs per tot.
Sí, també. Però després et canvien...
Però en l'ordenador ho tinc tot i...
Després et canvien el sistema i també ho perds.
Bueno...
bueno.
O te passa allò d'ahir, que no pots accedir o alguna cosa, quedes fotut.
Ara així encetes a l'altre tema.
A l'altre tema. No, és que ahir va ser un altre moment d'aquells, a dir, crític, que estem perduts,
jo vaig patir
si
molt,
falla.
No podia treballar.
Jo havia de fer transferències i coses, vaig quedar, ostres, jo, tenia tot el matí preparat amb coses d'aquestes.
Nosaltres també estàvem fent una cosa en el Canva i estàveu de fet volta, hòstia...
Mira, no, jo de seguida vaig entrar a Twitter i així, i vaig veure que hi havia una fallada i després a la tarda vaig saber això, no? Que tenia a veure doncs, amb la caiguda d'Amazon i tot això. I que no només Canva, Roblox, jocs d'aquests en línia...
Tot el que està en el núvol al món són 8 empreses que ho maneguen a tot el món. Unes més grosses, unes més petites. Amazon és de les més grans. Són 8 empreses, o sigui, tenim 8 macroservidors, que no són 8, són 20 macroservidors, por ahí escampats pel món, i depenem, quan falla un, pues, si tu tens el Canva i el Canva va millor, et quedes sense res.
Van els bancs, ahir ens vam trobar una altra vegada, que si no tenies efectiu... Hi havia... no podies fer.
I les targetes no anaven.
I què vau fer, Francesc? No vau haver d'esperar?
Vam haver d'esperar i fer altra cosa. Sí, sí.
Jo vaig tirar-me al Photoshop.
El
que havia de fer, doncs, ho vaig fer en Photoshop i em va costar
Photoshop,
la vida i això que el tenia super...
Ja, però no fer-lo servir, tens altres eines més.
Per les habilitats, quan deixes de fer servir una eina, és curiós, perquè, bueno, i a part això, no?, que te les van actualitzant i allò que feies arrossegant ara és estirant, saps?
Sí. I ara que canvia també lo del Windows i sí, tota la història sí. I tal, jo, com que tenia ahir els dos que tinc... els dos ordenadors, vull dir, perquè me posessin a l'11, perquè...
I van poder, perquè clar, amb la caiguda aquesta potser
no sé, doncs, bueno, no sé, això serà, segurament, si...
Però què ha passat?
Que han canviat.
No tindràs accés a les actualitzacions.
Les empreses sí. Aquest any ja no poden actuar, no, perquè, bueno, sí que podes actuar, però no s'actualitzen.
Ni idea.
I el
11?
L'11, sí. Jo 11, no, 11. Fins ara que t'anava entrant unes notes dient vol actualitzar-ho a l'11, vol actualitzar-ho a l'11, però com que a mi em van dir que encara estaven arreglant moltes coses, hi havia molts de problemes i tal, diu, no actualitzis fins al final. I ara aquest dia vaig veure una notícia que va sortir que deia que els particulars encara tindrien un any més de marge, diguéssim, amb el 10. Però les empreses ja no poden actuar amb el 10.
Ja fa temps que estem treballant amb l'11, les empreses.
Sí.
Jo ja fa temps, la veritat. Perquè la va començar allò que has de canviar algun ordinador, que comença a anar lent, que tal, i ja els informàtics que diuen agafa ja amb l'11, perquè és que en breu ho serà, i efectivament ja fa temps que...
I com que cada vegada agafem més coses de a fora, a l'espai, a les ondes i tota la història, ara amb les criptomonedes, amb les no sé què, amb les no sé quantos, tot això, la quantitat d'energia que agafa això és horrorós. Vull dir que un dia petarà,
bueno,
i petarem tots amb això. Perquè no solament petarà el que hagi invertit en aquí.
Per això, on hi hagi el paper i el boli i l'agenda, que ara t'estic veient aquí amb l'agenda, no? Jo, la meva agenda,
jo encara la porto
encara
de paper.
Vaig amb paper, no, jo, eh?
Jo tinc les dues coses, però reconec que faig servir més la digital, perquè
no, jo
em surt
no.
L'avís, si ho haig de mirar, no... Bueno, no. Sí, tu portes l'agenda en paper, eh?
Jo també vaig
petiteta,
en paper, eh?
A més, dintre que quepi dintre el bolso.
Jo vaig en paper, perquè també vaig llegir en algun moment que per exercitar era interessant, perquè depenem tant de tenir-ho tot aquí escrit i tot, no? I és veritat, te perds el mòbil un dia, que no el trobes, i estàs perdut. És que dius, no sé ni què havia de fer.
Jo normalment me'n recordo, de les coses, el que passa que miro d'apuntar-me aquí que em salti l'alarma, no sé, perquè és com que em sento més segura, no? Que m'avisi d'alguna manera.
No, les contrasenyes. Tens 50 coses, Netflix, Prime, sí, no sé què.
Ja.
Contrasenyes i
les contrasenyes
i després,
és un altre tema.
I després,
eh?
Que, com que ara et demanen, perquè abans posaves, jo què sé, amor. I ja,
atengo,
ja,
no.
Ja valia. Ara no, l'ha de ser majúscula. T'ha de tenir un símbolo i tres números i no sé què. Vull dir, ha de ser tan llarga que a vegades no te'n recordes, no? I tens...
I després te diuen no posis la mateixa tot arreu.
Ah, no posis, sí, la mateixa,
llavors
tot
dius,
arreu.
Molt bé,
vale,
m'haig de recordar 50,
clar, sí,
contrasenyes 50 diferents.
Contrasenyes, no?
I no la gravis, tampoc, que no te quedi gravada, clar, perquè te la poden... No?
Pájaro amarillo, eh. Amarillo pájaro. No, era pájaro amarillo.
Però... El P majúscula, barra baixa... O oh, sí, alguns, algunes allò
sí que
no te deixen...
Posar...
Sí, sí, si no fas la tira de coses.
Conclusió,
que és
som massa dependents de la tecnologia.
Totalment.
No?
I ens van avisant i sembla que no, sí, ho entenem, eh?
I espera't, que això va per més, eh?
No, i quan, quan hi va haver-hi l'apagada...
Això ho dic, vam tenir l'apagada i va ser un avís. Ara hem tingut aquesta altra...
Caiguda.
No, caiguda, que també dius, t'estem avisant, eh? Però nosaltres seguim amb la mateixa línia.
Ja, perquè és que és tan útil...
Bueno, no patiu, ahir va sortir un científic...
Que va dir que no passarà això.
No, va sortir un científic que diuen que havia treballat a l'àrea 51, allò que tenen al desert de Nevada els americans, i que l'any 2029, ai, els alienígenes ens invairan...
Ah, ja està, solucionat
tot. No hi ha cap problema.
Tot solucionat.
Jo ja he calculat, ja no pagaré més a Hisenda, perquè si d'aquí al 2029 ja poden anar reclamant, m'entens? Si m'han de morir, que els diners me'ls pateixi jo, m'entens? Vull dir que, ara, i si no venen després?
Ah, ah, no sé què
si
faràs
no
després, eh?
Sí, sí, serà un problema això, eh?
Hauràs de tornar a treballar.
Hosti, tu...
Bueno, haurem de tornar a aprendre.
No, perquè ara hi ha el cometa tots. Aquest, l'Atlas no sé què, 3 no sé què,
sí,
un cometa, un, ja surt a les xarxes socials, que també la, hem d'anar amb un perill, les xarxes socials són un perill, i ja et surten 50.000 il·luminats que no, que és una nau especial dels alienígenes, i no sé què, i que no ens estan dient la veritat, i, o sigui, a veure, la rumorologia que s'estén per les xarxes és increïble, eh?
Bueno, això n'hem parlat sempre, i els fakes que arriba a haver-hi amb tantes notícies i tantes coses. Això, aquesta moda de posar, no, allà el llacet negre com que s'ha mort algú i te diuen i després resulta que no és veritat, no? Mm. Quants famosos diuen que s'han mort i no s'han mort, vull dir, al final,
bueno,
que diguem...
Bueno, perquè també hi ha l'interès que
estiguin desinformats. I ara això amb la intel·ligència artificial que fan quantitat de coses d'aquelles que penses que fulanito ha estat a no sé on i resulta que no hi ha estat.
Imatges,
o,
sí,
o, bueno, coses d'aquestes.
Entrant bombardejant
això
amb porqueria.
Això serà horrorós. Ja
bé, fem una pausa per la publicitat, que us esteu posant molt apocalíptics. I
Antoni, Antoni.
Va, vinga, fins ara mateix.
Fins ara.
Li posem ritme a la teva vida.
La teva vida.
Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
Aquest proper 31 d'octubre, festa de Halloween al Centre Cívic Les Mèlies, a les 5 de la tarda. Talles infantils, túnel del terror, servei de bar, DJ... Organitza l'AFA Les Mèlies amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vilafant. Disfressa't i vine a sopar, a benefici per les colònies de Sisè. Recorda, 31 d'octubre, al Centre Cívic Les Mèlies a les 5 de la tarda, festa de Halloween.
Divendres 7 de novembre, a les 8 del vespre, vine a la sala La Cate de Figueres. Concert solidari en homenatge al mestre Josep Maria Sorrell.
Amb la participació de grans músics i veus de l'Empordà. Pau Aragón, Mito Figueres, Jep Reixac, Jordi Parrot, Roger Reyes, Toni Carlo, Ariadna Vieira, Pep Masó i les veus empordaneses.
Una nit plena de música i solidaritat.
Entrades a partir de només 5 euros. Els beneficis es destinaran a la investigació de les malalties minoritàries rares que impulsa l'Institut de Recerca de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
No hi faltis. Concert solidari. Divendres 7 de novembre, 8 del vespre, a la Cate de Figueres.
Atenció, amants de la bona cuina. Del 24 d'octubre al 2 de novembre és temps de suquet de peix a Roses.
12 restaurants us faran gaudir de l'autèntica cuina marinera de Roses i dels excel·lents vins de la D.O. Empordà.
Ja podeu consultar els menús amb suquet de peix al nostre web visit.roses.cat.
Del 24 d'octubre al 2 de novembre, teniu un bon i deliciós motiu per venir a Roses.
Ja arriba la setena edició de Desfilem per la Marató.
Una passarel·la solidària amb joves talents i dissenyadors emergents per recaptar fons contra el càncer.
Més de 20 dissenyadors, models i artistes hi participen de manera altruista, convertint la moda en compromís social.
Organitzat per Piovella Models, agència de referència Girona Costa Brava.
La cita és el 14 de desembre a les 17 hores al Mas Terrats de Pontós, a Girona.
Amb un donatiu mínim de 6 euros, tots els beneficis es destinaran íntegrament a la Marató 3CAT.
Desfilem per la Marató, quan la moda vesteix de solidaritat.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Ens hi tornem a posar aquí a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Ens hem posat apocalíptics amb el tema tecnològic. Jo no sé si amb l'altre que tinc aquí apuntat no deixarem d'estar apocalíptics, no? A casa estan molt preocupats pel tema de les bombes per culpa de la guerra d'Israel i Palestina. Els meus fills, eh?
Bueno, guerra...
Estan molt preocupats
guerra,
pel tema
no
de les bombes.
Guerra, guerra. No diria guerra.
Un alto el foc? Pau Garriguera? Bueno, com ho diries, això?
Aquest dia ja vam dir que això era un joc de màgia del Trump i que, bueno, en el moment que desaparegués el que havia fet, doncs ja tornaria una altra vegada a lo mateix, no? Vull dir que, per lo tant, darrere d'això, darrere d'aquest joc de màgia no hi ha res, hi ha fum, i és el que ha fet. Vull dir que qualsevol cosa li ha servit al govern israelià per tornar a llançar. No?
Jo és que no m'he cregut mai aquest alto el foc, sincerament.
No, de fet, ja ho vam comentar.
No,
aquí,
és una cosa que dius, tan fàcil, bueno, ja deixa. Està, aquest senyor ho ha solucionat tot, em perdoni, però bueno, jo no m'ho creia i la veritat és que s'està veient, no?
O no deixa entrar l'ajuda humanitària.
Bueno, Hamas va matar dos soldats israelis i per això Israel ha contestat, eh? També hem de parlar dels dos aspectes, eh? Ni un ni els
bueno,
altres.
Mira, jo no ho sé, però
quiets.
Vull dir, ara t'ho deia, tal dia com ahir, l'any 2011, es va fer... ETA va sortir a la tele dient que feien una treva i això sí que per mi realment va ser un alto el fuego, eh? Vull dir... Això és un alto el fuego. L'altre, això que avui sí, però demà no, i qualsevol cosa és una excusa, no?, per tornar una altra vegada, doncs no. Allò, amb aquest minibús que venia tota una família, que tornaven una altra vegada a casa, precisament perquè està el to al foc, diu que el van disparar perquè va entrar dintre d'aquella ratlla imaginària, perquè no està marcada enlloc, una ratlla imaginària, no?, que diu que és la ratlla en la que encara està l'exèrcit per anar-se retirant. Bueno, no sé si això és així, però vull dir, tan bons que sempre hem pensat que era el sistema logístic dels israelians, no? Per saber coses, doncs, vull dir, com és possible que no sàpiguen que en aquesta furgoneta anava una família?
A ells els és igual, ells van dir, d'aquesta ratlla no podeu passar, i si intentes passar de la ratlla, doncs et piquen.
No, i a més han robat les joies del Louvre, vull dir que estem apanyats, no?
Bueno, algunes.
Això passa joies. A Espanya, això passa a Espanya i és un xou, eh? O sigui que a vegades
una sèrie
que ens critiquem
Netflix, no?
A nosaltres mateixos aquí a Espanya, que ho fem molt malament, però els altres europeus, com a França, deixa'ls
bueno,
anar.
A França avui no, entra també a presó Sarkozy, en Sarkozy també, veritat. No?
Sí. Ens han fet el seguiment,
ho he vist abans. Sí.
I ara parlen de sí.
Però com ha entrat... Sí.
Però com està de revoltat
perquè
també França?
Perquè Rajoy no sabien qui era, però Sarkozy... Clar. Es veu que només hi ha clar, de França, vull dir, no podia ser un altre.
M. Rajoy és una...
És més difícil
perquè l'M. ve te sapigué, però Sarkozy és sí. Difícil, eh? Vull
és que França no n'hi ha gaire.
Era una altra cosa.
Bueno, són països diferents, no?
Quins?
França.
França i Espanya. No sé.
Aquesta pregunta, aquesta pregunta l'has fet en suspicàcia, eh?
No.
Sort que l'he sabut respondre.
No,
es pensava que parlaves d'Israel.
L'altre dia el Macron deia...
Jo ja sé per on anava.
L'altre dia el Macron deia, fa dos dies, el dia de la firma aquesta sobre l'alto el fuego, doncs deia que ara tocava França, que va tocar als Estats Units fa... amb el boom aquell que hi va haver-hi, després, ara fa uns anys, va tocar Espanya, Grècia, Itàlia, no? I que ara, doncs, toca França.
Toca en què, perdona?
Toca en quin sentit?
Toca això, aquest tipus de coses, o sigui, el que tot vagi malament a la nació, que tinguin que pujar moltes taxes, que tothom se sent insegur...
Aquí han fet moltes retallades. Aquí, a partir del 2008, ens han fet retallades, van baixar el sou, van congelar sous, tot, a França. Tots aquests anys que aquí hem viscut amb retallades, amb baixades de sou i amb el que sigui, ells han anat fent. I aquí, a vegades, parlem de paguites i de subvencions i això, tenen el doble de paguites i subvencions que nosaltres, eh?
Sí, França sí.
Amb ajudes
sí,
i tot, vull dir que tela, eh?
Sí, França
això,
sí.
Això no és inaguantable, que és el que els està passant ara.
Bueno,
que això arriba aquí també,
la corda de l'estat del benestar. Bueno, que també l'estat del benestar està a debat, no? Perquè no?
Bueno, està a debat.
És possible mantenir un estat del benestar? Quin estat del benestar?
Sí, els impostos, si la gent paguem impostos, sí. Ara ahir veien el Correa, no? Aquí a la tele, que li preguntava, no sé si la fiscal o el jutge, vostè des de quin any no paga a Hisenda? Des del 1999 no paga ni un duro. El Correa, aquest de la trama Gürtel, no es diu Correa? Doncs li demanaven, vostè des de quina, des de l'any 1999, i li tornava a repetir, però vostè no ha pagat ni un duro a Hisenda, ni com a patrimoni, ni com a renda física. No. Ell deia, no. I per què? I deia, pues, perquè estava esperant que me fessin ciutadà de Panamà per evitar el... Clar, si tota aquesta gent que tenen tants de diners, i tenen tants de diners perquè... ens els roben, no? Per dir-ho d'alguna manera. A més, encara se'ls emporten fora i no paguen, doncs evidentment que l'estat de benestar s'acabarà. Vull dir, s'acabarà. I jo penso que els països necessiten un estat del benestar i no podem estar com fa... Doncs, jo, és que a més jo me'n recordo de fa 50 anys enrere, no? Vull dir, parles amb gent de la meva generació de fa 50 anys i és clar, ara, o sigui, allò tothom ho ha oblidat, perquè era anar a buscar 100 grams de sucre a la botiga o 50 de cafè, eh? Vull dir, o un iogurt, aquest tipus de coses, perquè ni hi havia producte ni hi havia diners tampoc, eh? Vull dir, per tant, no sé.
Sort que hem evolucionat amb això, perquè si
home,
no...
Home, doncs per això
no estaria,
dient,
no
per
estaríem aquí
dient,
ara.
Esclar, llavors, les nacions no evolucionen cap amunt i que ningú es quedi enrere, perquè evidentment el que és ric cada vegada serà més ric. La meva àvia deia, un rico, aunque venga pobre, sempre serà rico, perquè sempre serà el rico dels pobres, diguéssim, no? Vull dir que, per tant, si no pensem que hi ha gent que es queden enrere, no? Ahir llegia, doncs, el PIB de Madrid, eh? I la gent, la quantitat de gent que hi ha a Madrid que no pot viure-hi, no pot viure perquè, clar, tot s'ha disparat, bueno, i que llavors tota la comunitat està feta només doncs per aquella gent que tenen, no sé, a partir de no sé quants de milions d'euros.
Bueno, perquè tot ha pujat molt i tot
clar,
és molt car
clar.
I els sous no han pujat.
O això mateix de França.
Exacte.
Algú deia, home, quan algú en un país com a França va a buscar un pis, a llogar un pis, i una persona amb 5 anys de carrera i siguen directiu d'una empresa, no li lloguen un pis. no li lloguen un pis.
Ja, però doncs, això és un debat molt gros, ara ja estem entrant en una altra cosa, però ja estem parlant d'habitatge, jo crec que habitatge tenim un problema molt gros, i el tenim aquí, no cal que anem a Madrid.
No cal que anem a França,
no cal anar a Madrid. Aquí el tenim i bueno, s'hi ha de posar en mà, el que passa que com es fa això ara, no? I qui s'atreveix a posar-hi mà aquí dintre, no? Jo penso que bueno, ha anat creixent tot molt, hem tingut anys de molta bonança, ha anat tot molt bé i bueno, no hem sabut recular en general, eh? No. Llavors, lo fàcil ha sigut tiro de subvenció i vaig fent perquè em donen aquesta solució, vist que uns mesos que treballo, els altres l'atur, i vaig fent, i ens hem anat acomodant això al final, eh? Perquè també és veritat que els preus dels habitatges no són assequibles, també és veritat que els sous amb el que has de pagar, no, d'un lloguer a una hipoteca, pues, és difícil, però jo crec que també era difícil fa uns quants anys. No? Jo penso en els meus pares només, quan ells es varen casar i es van anar a viure junts de lloguer, van començar a lloguer i fins que no es van poder hipotecar i pagar una hipoteca, tampoc era fàcil. Vull dir, el que passa que ara sembla que ho hem de tenir tot i dius, bueno, per una banda, no tenim tot el que necessitaríem, no?, per cobrir totes aquestes necessitats, i per l'altra també hem de tocar una mica peus a terra, perquè també estem, o sigui, l'altre dia em deien, estem incentivant a que molta gent no treballi al final, no? I en canvi el que treballa, treballa el doble o el triple, que dius, cal, vull dir, hauria d'estar tot més equilibrat. Jo sí que veig que a nivell d'habitatge, i ho torno a dir, hi ha un problema gros, però esclar, no és una cosa d'ara, és que fa molts anys que segurament anys, això ho anem arrossegant.
I que
no?
Això tardarà que molt a posar-se.
Tardarà a revertir.
Tardarà a revertir perquè no hi ha construcció. Quantes grues veieu ara? Va haver-hi una època que tu miraves a Figueres o aquí a Vilafant i això vinga, 7, 8 grues, 9, veies moltes grues, s'estava construint. Però quantes grues veus ara? Quants pisos s'estan construint? I d'aquests pisos, quants són de protecció oficial?
I quants són assequibles, exacte.
Quants són assequibles? Quants són assequibles? Perquè clar, a mi em poden fer pisos i cases unifamiliars i cases, però si no són cases assequibles o pisos assequibles, doncs clar, la gent no pot arribar-hi. No hi ha manera.
Però és que potser no hauríem ni de construir tant, que sí, que se n'han de construir, però jo...
Habilitar el que tenim.
Habilitar el que tenim, exacte. I qui són els grans tenedors de tot això, no? Doncs els bancs i les grans empreses. Tan sols que ells, que aquests es tornessin el favor que els hi van fer, no?
El seu dia.
Quan els hi van...
Rescatar, ajuda.
Rescatar...
Doncs amb els diners, amb els diners de la hutxa de la Seguretat Social els van rescatar,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Doncs... Amb els diners de tots, no? Que
de les pensions, pensions de tots.
Seria el moment de tornar el favor,
correcte,
no? I aleshores posar aquest... Ja no dic que els regalessin, Déu me'n
guard. No, home, no.
Però sí que els posessin al mercat a un preu assequible.
Totalment d'acord.
Però després també hi ha el problema, el gran problema d'aquesta gent que són inversors. Bueno, més que inversors, jo diria, bueno, no sabria quin nom donar-los, no? Però bueno, que són gent que compren doncs edificis sencers per especular, no? Vull dir, simplement això hauria d'estar prohibit.
Això es prohibeix.
Això hauria d'estar prohibit.
Perquè no hi ha, no sé com dir, no sé
que passa que fas una normativa i
no
creuen
no
en i només, busquen una altra, no?
Només prohibint el pis turístic, només prohibint el pis turístic a totes les ciutats com Roses, l'Escala...
Recuperaríem molt
recuperaries habitatge. Una pila d'habitatges que la gent es posaria a lloguer normal. Això del...
Prohibint o sigui, que deixessin d'existir els habitatges
si
turístics.
Si tu ets un empresari i vols un edifici turístic, et fas un edifici sencer...
Un hotel...
El que era abans un hotel el fas apartaments.
El part hotel.
Ara imagina que tu tens un habitatge, no sé, perquè l'has heredat i bueno, no el vols vendre o el que sigui i el poses a lloguer turístic. No podries posar a lloguer turístic.
No.
I un habitatge? El vens o...
No, el poses
pots
lloguer,
llogar-ho
el
pots normal?
Pots jugar-ho normal, però el lloguer turístic, allò de llogar per setmanes...
Però el lloguer normal, turístic, el problema gros que tenim, Toni, és que mentre no hi hagi un altre tipus de seguretat jurídica, un lloguer normal, la gent que
aquesta
té propietats, no volen llogar.
Clar.
Jo ara m'he trobat amb dos casos a l'Escala, en concret una mare separada amb tres criatures amb temes de violència de gènere, i quan anàvem a mirar pisos de lloguer, el primer que et deien, i mira que ella treballa, té un sou i pot pagar un lloguer, eh? Ja no dic assequible, un lloguer, eh? I el primer que te deien, ui, tres nens, no.
Però,
perquè si deixa
si
de pagar
llogues,
un altre dia o passa alguna cosa, no la podré fer fora.
Això
per començar.
El problema del propietari, però si el propietari lloga a través de la Cambra de Comerç i a través de l'assegurança de la Generalitat...
Tens el mateix problema. Si tu tens menors a dintre un pis
no,
i aquesta gent
no
pot pagar...
Tu cobres.
No, jo te parlo només d'aquest tema, seguretat jurídica.
No, tu cobres. si tu ho fas a través de l'assegurança de la Generalitat i a través de la Cambra de la Propietat Urbana,
si, deixen pa,
tu, si te deixen fer-ho,
et cobreix un temps.
Et cobreix un temps que tu vas cobrant igualment. Tu fas un contracte. Ara, clar, si tu volies un lloguer de 600 euros, en cobraràs 450, perquè aquest tant per cent més el queda la Generalitat. Ara, t'assegura, durant un any, per exemple, que si
ja, però
no
és que
paga...
els contractes són de 5 anys, de lloguer, Toni.
Sí.
No són d'un, eh? Són de 5. Sí. I si tens allà una família instal·lada que no vol pagar... ja pots anar fent, eh? Ja ho sabem tots com funciona. Llavors jo entenc les dues parts, entenc que pobra
sí, sí,
noia, ella no té cap culpa i segurament ella pagaria i tal, però també entenc el propietari que dius, bueno, i per què jo m'haig de menjar això? No? Que moltes vegades estem parlant de pisos, que ja no parlo de grans tenedors, eh? Estic parlant de gent que amb els estalvis i durant la seva vida ha anat fent, s'ha comprat un piset, no? O una caseta no sé on, i el lloga. Després, clar, trobar-te aquest problema, jo no voldria trobar-m'hi, perquè estàs hipotecant al final una vivenda 5 anys. Sense saber si et pagaran o no et pagaran. Clar, si no arreglem la seguretat jurídica, és difícil que la gent es torni a animar a aquestes coses. Mm. És difícil. Eh? I a més has de pagar subministres.
Clar, clar.
Que no els pots tallar.
Sí,
que...
sí, ara pots tallar-ho, eh?
Sí,
bueno, ara ja pots tallar l'aigua i el llum.
Si ho has fet, perquè normal, si el llogues, el que sí que pots fer és que la persona a la que llogues sigui la que doni d'alta els subministres.
Sí, de fet, normalment.
I llavors després és aquella persona la que és responsable. Tu ja no. Una altra cosa és que diguis no, és que a mi no m'interessa donar-lo de baixa perquè després tinc que tornar-lo a donar d'alta. Però bueno, esclar, tots són cosetes que uns o els altres, entre uns i els altres, ho fem d'aquesta manera. Però jo penso que segurament el problema gros ara són aquests grans especuladors que compren edificis sencers independent. Aquest dia a Barcelona hi havia...
I que a més tenen diners, perquè vull dir, els Barcelona hi poses un divi si els atenen tancats.
Clar, a Barcelona hi ha una normativa en quant, per exemple, a que una sola persona per especular no pot comprar tot l'edifici sencer, ¿vale? Perquè el primer en què pot tenir l'opció és a l'Ajuntament, el primer que té l'opció. Doncs aquest dia sortien renters que encara hi eren en un edifici d'aquests pisos que són molt llaminers i que estan doncs donant batalla amb aquesta gent que han comprat i que, bueno, esclar, que han fet aquesta gent. Doncs en vez de ser la matriu principal la que ha comprat, doncs han fet 4 matrius d'aquesta empresa.
I llavors
cada una ha comprat una, ha comprat 2 pisos.
Però és que tu compres un, el meu home en compra un altre, clar, la meva germana clar, un altre, clar, i clar, ja estàs,
i
que al final
doncs ara
feta la llei, feta la trampa.
Clar, si ara diuen, si l'Ajuntament ara prova que aquesta gent tots són el mateix, en el fons, no? Vull dir, els diners han vingut tots del mateix butxaca, doncs aquests senyors hauran de marxar, o sigui, aquests senyors hauran de deixar l'edifici. Però, esclar, a renglons seguit deien allò de, bueno, doncs l'Ajuntament haurà de refer aquesta normativa i posar-li més lletra petita.
Vaig a dir una cosa, potser l'habitatge hauria de ser cosa de la iniciativa pública?
No, jo penso que
és que no toca, tot ho hem d'absorbir al final.
Al final serà més intervencionista, però tampoc no hem d'anar ni un extrem ni a l'altre.
No,
clar, clar.
Des del moment que la Constitució diu que
no,
tens dret a tenir un habitatge digne...
No, perquè l'únic que falta és que durant 20 o 25
no
anys...
No s'ha fet res.
No s'ha fet la vivenda de protecció oficial. Si s'hagués fet a tot arreu, a Roses, a Figueres...
Estava previst
fer-ne. Si s'hagués fet vivendes de protecció oficial, doncs hi hauria vivenda
assequible, econòmica. Hi hauria per tothom.
Els que hi havia s'han venut. Vull dir que, no sé si us en recordeu, aquella...
Hi ha hagut un gran negoci.
Aquella història de Madrid amb la botella, que va vendre...
Després hi ha les portes giratòries.
Que va vendre, la botella va vendre entre l'Ajuntament i la comunitat, van vendre cap a 30.000 pisos, que es diu aviat, 30.000 pisos. És que es diu 30.000 pisos, dius, bueno, escolta'm, esclar, és que eren edificis i edificis i edificis i edificis dintre de Madrid, a qualsevol lloc de Madrid, diguéssim, no? Clar, aquesta gent...
Però
que
això
tenia...
era necessari per fer la Fórmula 1, que és el que fan els ajuntaments en aquest cas.
Bueno,
era necessari per fer la Fórmula 1.
Van vendre això per poder fer bé la Fórmula 1, una altra cosa.
Clar, vull dir que, llavors, esclar, tot això que són diners públics que es van posar per gent que, doncs, que tenen, per exemple, aquesta mare, diguéssim, doncs segurament podria anar a demanar un
pis. Però és que no ho tenim, això.
Bueno,
el problema és que el que dèiem fa més de 20 anys que no s'està fent res. No s'està fent res.
Doncs nosaltres ho hem d'anar deixant aquí, no ens ho anem, eh?
No.
Tornarem el dimarts amb vosaltres i demà dimecres amb els companys del dimecres, com sempre, amb el suport de Gestoria Fernández. Passeu un molt i molt bon dia. Adéu-siau.
Igualment.
Adéu.
Bon dia.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.